Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Ens despertem aquest matí amb 4 graus sota zero al centre de la ciutat d'Olot. Avui podríem dir que és una de les temperatures més baixes del que portem d'hivern. 4 graus negatius a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Neus Jacint, què tal? Com estàs? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Les comarques de Girona amb valors també a la part més baixa de la taula.
Sí, de fet, estan entre 3 i 4 graus negatius a Sant Feliu, Castellfollit, Santa Pau, Anglès, Vic, la Vall d'en Bas, Mieres, Ripoll i Vall de Núria. En tenen 2 de negatius a Girona i a Das, en tenen 1 de negatiu a Banyoles i 3 de positius a Figueres.
Déu-n'hi-do. Previsió del temps, Daniel Ramírez.
Divendres, dia de sol també, temperatura un pèl més baixa, fortes glaçades de matinada, estem parlant a l'interior de 3 a 8 sota 0, però glaçades que arribaran a la costa. Cada cop hi haurà més inversió tèrmica. De tota manera, a la tarda i al vespre no descartem algun xàfec al voltant de la selva i les guilleries, amb una cota de neu al voltant de 700 metres, divendres, tarda, nit i matinada de dissabte. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia. El programa d'eficiència energètica Garrotxa d'Omus tanca el 2022 impulsant un centenar de reformes a llarg de la comarca que suposen una reducció de més de 250 tones de diòxid de carboni anuals.
Durant l'any passat, el programa ha atès 471 persones. Per aquest 2023, s'espera que l'arribada dels ajuts procedents dels Next Generation donin un nou impuls al Garrotxa d'Omus.
Escoltem el regidor de Transició Energètica d'Olot, Agustí Arbós.
Des d'aquesta consolidació seguim treballant. De fet, estem treballant ja colze a colze també amb la Fundació per marcar els reptes d'aquest 2023. S'ha fet molt bona feina, seguirem en aquesta línia i també doncs, tenim idees importants doncs, per anar aplicant en aquest projecte d'altres elements importants que s'han de destacar, no? Com pot ser doncs, comunitats energètiques, etc., que també estem treballant i que volem anar consolidant i avançant.
És Agustí Arbós. A Garrotxa d'Omus ofereix un servei d'acompanyament personalitzat a la ciutadania durant tot el projecte de reforma. Aquest divendres es commemora el Dia Internacional de Memòria a les Víctimes de l'Holocaust i a la Garrotxa està a punt un estudi que ha durat 3 anys del grup de recerca de deportats garrotxins.
En tot aquest temps s'han documentat fins a una trentena de garrotxins i ara estan preparant un documental. Asseguren que és clau fer pedagogia sobre aquests temes i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard.
Una de les impulsores del projecte és la Cris Capó.
Nosaltres pensam que un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la i per tant és importantíssim que recuperin aquests fets perquè el jovent pugui saber què va passar i no es torni a repetir mai més la màquina d'extermini més gran que hi va haver al segle XX a Europa. Moltes vegades els que treballem en docència ens trobam que els nois no, que ens arriben i les noies no saben ben bé qui era la figura del deportat. Estem en un moment que els totalitarismes estan de pujar d'arreu del món, ho estem veient ara, per exemple, a Itàlia i en altres països, i per tant pensam que la pedagogia és l'arma més important per lluitar contra aquestes injustícies.
A la pàgina de successos han detingut un home després d'atropellar-ne un altre a les preses i donar-se a la fuga.
El detingut hauria atropellat la víctima després d'una discussió aquest dijous al migdia. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.
I avui també us explicarem que l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebra el seu 40è aniversari.
Fins al 17 de febrer a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal es podrà veure una selecció d'imatges captades per capçaleres associades a l'entitat que recorden els inicis de l'organització i l'evolució de la premsa comarcal.
Ho explica el director del setmanari La Comarca d'Olot i membre de la Junta de l'Associació, Òscar Cabana.
L'exposició neix amb motiu dels 40 anys de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, que neix l'any 81 a partir d'un congrés i d'una trobada que es fa a Canyamàs, entre diferents capçaleres que tenien la necessitat d'associar-se per defensar els interessos de la premsa comarcal del territori. I, per tant, coincidint amb aquests 40 anys, s'han organitzat una sèrie d'actes, alguns dels quals ja s'han celebrat, i d'altres que arrenquen ara tot just amb aquesta exposició a Olot, que té un caràcter itinerant i que es podrà visitar arreu del territori per aquelles seus o comarques que ho sol·licitin.
I a la pàgina cultural, avui també us hem d'explicar que la secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot estrena la història del Zoo, d'Edward Albee. També estan pendents de trobar una data per les representacions de Red Pontiac de Pere Riera i una adaptació d'On és el Prozineski, de Paco Mir.
Amb aquestes tres propostes i la programació d'Olot, el centre tancarà la temporada 22-23. Des dels catòlics es mostren satisfets amb la feina feta. dissabte.
El director de la secció dramàtica dels catòlics és Santi Jou.
Ara quasi tenim les entrades exaurides per aquest dissabte, dia 28, però la tornem a reprogramar pel 12 de març, perquè pensem que és una obra de text important, perquè ens toca de pico de palada a tots els que espectadors de teatre i els que ens agrada el bon teatre.
I avui és dia de celebració per als estudiants. Els estudiants d'Olot celebren avui la festa de Sant Tomàs d'Aquino, una de les més esperades de l'any. Els membres de la comissió de la festa han organitzat un correfoc i concerts al Firal Petit. Els actes començaran a 9:15 de la nit i seran totalment gratuïts. Hi haurà també un punt lila.
Estem penjant Insta Stories cada dia. Poden clicar en un sticker i posar la seva cançó i ja ens arriba i ens encarreguem de seleccionar una mica diferents gèneres, perquè hi ha molts estils de molta gent que li agraden i intentem que tingui tots cabuda.
És l'Oriol García, és membre de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino d'Olot, explicant que la música l'han triat entre tots amb el que anomenen la Playlist Party. Ho sentirem a l'informatiu que ara mateix comença. I en esports avui la notícia és indiscutible. La Unió Esportiva Olot destitueix Jonathan Risueño. Els números i la gestió del vestidor han condemnat el tècnic valencià, que marxa després de 2 mesos i mig sense haver pogut celebrar cap victòria.
Marxo bé, de sensacions a mi mateix. Jo crec que hem intentat darle la vuelta a l'equip. Crec que uno tiene que estar contento con el trabajo que ha hecho cuando lo ha dado todo. Y yo en ese aspecto, tanto Jordi como yo, estamos contentos con nosotros mismos, en que hemos intentado hacer todo lo posible por cambiar la situación.
I ja tenim nou entrenador. La Unió Esportiva Olot aposta per Íñigo Arriola i Albert Blázquez. El fins ara segon entrenador i el fins ara capità dirigiran l'equip fins a final de temporada. El club ha descartat fitxar un substitut per Jonathan Risueño i confia en el cos tècnic que ha quedat per salvar la temporada. Arriola reconeix que no s'esperava acabar sent l'entrenador de l'equip.
Soy responsable de que yo esté aquí. Y eso es más malo que bueno, para mí. Pero no voy a vender humo y decir que a partir de ahora se van a hacer cosas que no se han hecho y que no sé qué. Y siempre en estos momentos se suele apelar a la intensidad y a la falta de carácter. Y no creo. Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Yo tengo mi idea propia y ya te digo, yo prefiero demostrarlo ahí los domingos que el venir aquí a decir qué voy a hacer y luego por qué no han salido mal y culpar a otros.
El debut del tàndem format per Arriola i Blázquez serà diumenge al camp més complicat de la categoria, el del líder, on es trobaran un Terol que encara no ha perdut com a local.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Per avui divendres el trànsit es preveu normalitzat. Sempre cal tenir en compte les hores punta de la 8 i la 1 del matí i a partir de les 6 de la tarda. Avui de carrers tallats tenim de 8 a 12 el carrer Desemparats i de 8 a 2 el rei Pere IV. Després, tenint en compte que de 10 a 2 l'accés al pàrquing del Parc Antoni Soler estarà tallat. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Jaén, carrer Macarnau i el rei Pere IV. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia i un bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, bon dia i bona hora. Circuleu amb màxima precaució perquè les glaçades avui una altra vegada estan a l'ordre del dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
El programa d'eficiència energètica Garrotxa Domus tanca el 2022 impulsant un centenar de reformes a les llars de la comarca que suposen una reducció de més de 250 tones de diòxid de carboni anuals. Durant l'any passat, el programa ha atès 471 persones. Per aquest 2023, s'espera que l'arribada dels ajuts procedents dels Next Generation donin un nou impuls al Garrotxa d'Omus. Informa Roger Isern.
El programa Garrotxa d'Omus l'impulsen conjuntament l'Ajuntament d'Olot, la Fundació Europis, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Institut Català de l'Energia. Té per objectiu impulsar l'eficiència energètica i promoure la instal·lació d'energies renovables als edificis de la comarca. Durant aquest 2022, l'oficina Garrotxa d'Omus ha atès 471 persones i ha permès impulsar un centenar de millores energètiques. Són dades similars a les del 2021 i que, segons subratlla l'Ajuntament, mostren la consolidació del projecte. El regidor de Transició Energètica d'Olot és Agustí Arbós.
I això suposa, en xifres exactes, un estalvi anual energètic de 680 megawatts hora i, per tant, són 250 tones d'emissions de CO2, doncs, que s'han evitat de llançar l'atmosfera.
Els impulsors de Garrotxa d'Omus encara en aquest 2023 amb bones perspectives i confien que l'arribada dels fons Next Generation contribueixi, de fet, a superar les xifres assolides durant l'any passat. Arbós explica que ja estan treballant en diferents projectes per dur a terme aquest 2023.
Des d'aquesta consolidació seguim treballant. De fet, estem treballant ja colze a colze també amb la Fundació per marcar els reptes d'aquest 2023. S'ha fet molt bona feina, seguirem en aquesta línia i també doncs, tenim idees importants doncs, per anar aplicant en aquest projecte d'altres elements importants que s'han de destacar, no? Com pot ser doncs, comunitats energètiques, etc., que també estem treballant i que volem anar consolidant i avançant.
Garrotxa d'Omus no només s'acaba a la nostra comarca, sinó que també s'ha fet una prova pilot a la província de Girona que es troba a la seva fase final. Ho explica el director de Garrotxa d'Omus, Jordi Ayats.
Vàrem acabar la fase de disseny i ara estem en fase d'intentar trobar doncs, bàsicament el finançament per poder doncs, implantar el programa.
Garrotxa d'Omus ofereix un servei d'acompanyament personalitzat a la ciutadania durant tot el projecte de reforma. El programa és gratuït per als habitants de 12 municipis de la comarca, en concret per als de Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Olot, Les Planes d'Hostoles, Les Preses, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Ridaura, Santa Pau, Tortellà i la Vall de Bianya.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè els 18 ports esportius que hi ha a la Costa Brava han anunciat que invertiran més de 10 milions d'euros en la transició energètica al llarg dels propers 7 anys. La intenció és que cada port destini 500.000 euros en una transformació verda dels equipaments a partir de la instal·lació de plaques solars o depuracions d'aigües específiques. A més, els ports de la Costa Brava han estat pioners en l'adaptació al canvi climàtic amb mesures com ara el rerescut de les esculleres de protecció dels dics exteriors o l'elevació de les cotes de coordinació en molls. Per altra banda, els gestors dels ports gironins creuen que l'hidrogen podria tenir un paper molt important en la navegació i substituir els actuals combustibles fòssils que tant i tant contaminen.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia. L'energia verda de casa.
Aquest divendres es commemora el Dia Internacional de Memòria a les Víctimes de l'Holocaust i a la Garrotxa està a punt un estudi que ha durat 3 anys del grup de recerca de deportats garrotxins.
En tot aquest temps s'han documentat fins a una trentena de garrotxins i ara estan preparant un documental. Asseguren que és clau fer pedagogia sobre aquests temes i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard.
Informa Gerard Puigdemont.
El 27 de gener de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració d'Auschwitz i per això, tal dia com avui es commemora el Dia Internacional de la Memòria a les Víctimes de l'Holocaust. A la Garrotxa coincideix amb els darrers mesos del treball del grup de recerca de deportats garrotxins. En 3 anys d'estudi han aconseguit documentar una trentena de deportats, com per exemple Lluís Masó, de Santa Pau, i a qui van dedicar-li un memorial al poble. N'hi ha d'altres, però, que encara no s'ha pogut descobrir del cert què va ser de la seva existència. Ho explica Cris Capó, membre del grup de recerca de deportats garrotxins.
És a dir, hi ha gent que no sabem segur si va ser deportat, tenim un quart possible deportat a Santa Pau, en Joan Feixes Vilarrassa, que li perdem la pista amb l'invasió nazi a Holanda, la filla és viva encara i no sap què li va passar al seu pare, no sabem si va ser deportat finalment a Dachau o va morir amb l'invasió nazi a Holanda.
Ara estan ultimant un documental amb entrevistes a familiars de deportats garrotxins que previsiblement es podrà veure el mes de maig. Santa Pau va ser un poble pioner a la comarca en voler recuperar aquesta part de la història i explicar-la, i mica en mica han anat veient l'interès que han anat agafant altres municipis.
Nosaltres pensam que un poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la i, per tant, és importantíssim que recuperin aquests fets perquè el jovent pugui saber què va passar i no es torni a repetir mai més la màquina d'extermini més gran que hi va haver al segle XX a Europa. Moltes vegades els que treballem en docència ens trobam que els nois, no, que ens arriben, i les noies no saben ben bé qui era la figura del deportat. Estem en un moment que els totalitarismes estan de pujar d'arreu del món, ho estem veient ara, per exemple, a Itàlia i en altres països, i per tant pensam que la pedagogia és l'arma més important per lluitar contra aquestes injustícies.
Des del grup consideren que és clau fer aquest treball d'investigació i lamenten que s'hagi començat a fer tan tard, segurament per culpa dels anys de dictadura a l'estat espanyol i de la convulsa transició cap a la democràcia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim la pàgina de successos. Han detingut un home després d'atropellar-ne un altre a les preses i donar-se a la fuga. El detingut hauria atropellat la víctima després d'una discussió aquest dijous al migdia. La víctima es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona i en estat greu.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 23 anys com a presumpte autor d'un atropellament que s'havia produït pocs minuts abans a la travessera de les preses durant aquest dijous. L'avís s'ha produït poc més tard, de 2:15 de la tarda. Testimonis expliquen com el conductor del vehicle hauria embestit la víctima, un altre home, desplaçant-lo diversos metres i deixant-lo en estat greu després que aquest hagués baixat del seu cotxe per increpar-lo. Posteriorment, l'agressor hauria continuat la marxa sense prestar socors a la víctima. Segons els mateixos testimonis presencials, la discussió s'hauria originat a la recta de la Solfa, a la sortida d'Olot, motivada per l'acció d'algun dels dos vehicles. El detingut de 23 anys no tenia antecedents, tenia el permís de conduir en regla i ha donat negatiu en drogues i alcohol. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, que van procedir a la detenció, investiguen els fets, i del Servei d'Emergències Mèdiques, que van atendre la víctima per les ferides causades arran de l'atropellament. Precisament, la víctima es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el responsable d'una plantació de marihuana amagada al fals sostre d'una nau industrial de Sant Joan les Fonts.
Els Mossos han intervingut 1.776 plantes en avançat estat de creixement i 380 estris necessaris pel seu cultiu. En el moment de l'entrada dels agents, les plantes tenien una alçada d'1,5 metres, a més de localitzar 129 focus, 56 ventiladors, 185 transformadors i 9 filtres d'aire. El detingut, aquí no consta en antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia aquest dimecres, que ha decretat el seu ingrés a presó.
El fiscal demana penes de fins a 12 anys i 9 mesos de presó al caporal i els dos agents dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, acusats de traficar amb marihuana intervinguda en operatius policials. Els acusa de delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública, continuat de furt i falsedat en documentació oficial.
A un d'ells també se li atribueix un delicte de descobriment i revelació de secrets. L'escrit d'acusació recull que els tres Mossos, liderats pel caporal, van crear un entramat criminal per desviar la droga comissada, tornar-la a posar en circulació amb l'ajuda de dos acusats més que no són policies i repartir-se entre tots els beneficis. El jutjat d'instrucció ha dictat la interlocutòria oberta de judici oral.
I pel que fa a les manifestacions, avui els centres de salut i també els centres d'educació tornen a la normalitat després de la vaga d'aquestes últimes 48 hores. Aquest dijous, unes 400 persones s'han manifestat pels carrers de Girona per protestar en contra de les seves condicions laborals. Personal sanitari, mestres i docents han coincidit a la capital de la demarcació.
L'objectiu era defensar un sistema educatiu i sanitari públic i de qualitat. La protesta ha sortit de davant de la delegació del govern de Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la Independència, al carrer Santa Clara, i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els parlaments. Glòria Puig és la portaveu territorial d'Ustec Estès a les comarques gironines.
Com ara la reducció de ràtios, sabem que la qualitat educativa i l'atenció individualitzada al nostre alumnat passa per fer una atenció individualitzada amb pocs alumnes a dintre l'aula. Blindar la immersió lingüística també és important. Tenim sentències cada dia que ens fan tornar a menys tenir el català, implementant el 25% de castellà a les aules.
Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació dels convenis laborals entre les empreses públiques i els mestres i docents ha reivindicat que el govern reverteixi les retallades.
Les comarques gironines han crescut, han creat, vaja, 9.100 llocs de treball durant el 2022 i tanquen l'any amb una taxa d'atur del 8,54%. Són dades que recull l'enquesta de població activa. Els dos sectors que han creat més ocupació són els serveis, amb el turisme com a pes pesant, i també l'agricultura.
Per contra, però, el 2022 ha estat un mal any per la indústria gironina, que perd 6.200 treballadors. Les dades de l'EPA també recullen com a inflació i la crisi dels preus s'ha deixat notar a finals d'anys perquè l'economia gironina s'ha frenat i tanca el quart trimestre, tornant a destruir ocupació. De fet, a principis d'octubre la taxa d'atur havia davallat fins al 7,24%. A finals del 2022, a la demarcació hi ha 34.100 desocupats que busquen feina.
I no deixem encara l'economia perquè Axilon Metal és una companyia ubicada a Sant Pere de Torelló que es dedica a la fabricació de peces per l'envàs de productes de perfumeria i cosmètica de luxe. Doncs bé, ha decidit comprar uns terrenys al polígon industrial de la Guàrdia per construir-hi una nova planta de producció que tindrà 12.000 metres quadrats de superfície.
En un comunicat, l'empresa destaca que la bona dinàmica dels mercats amb creixements de volums importants ha fet que hagin decidit apostar per ampliar el seu negoci. Si bé inicialment es van enfocar en l'elaboració de taps d'alumini per perfumeria de luxe, ara també treballaran en la mateixa direcció, però obrint-se mercat de la cosmètica i en el maquillatge. Les obres començaran el primer semestre d'aquest 2023.
I un últim apunt abans de la cultura. La Sareb ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos previst pel 8 de febrer a Sant Julià de Ramis. Així ho ha confirmat l'alcalde, que ha detallat que la Sareb també s'ha compromès a estudiar cas per cas de les 12 famílies que hi viuen per trobar una sortida. L'objectiu és saber quines d'elles es poden acollir en règim de lloguer accessible i en quins casos es pot signar la venda de l'immoble. Aquest dijous, l'alcalde, conjuntament amb representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, s'ha reunit amb la Sareb a les oficines de l'entitat a Madrid per concretar una solució per totes aquestes famílies.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Pàgina cultural, l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebra 40 anys. Fins al 17 de febrer a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal es podrà veure una selecció d'imatges captades per capçaleres associades a l'entitat que recorden els inicis de l'organització i l'evolució també de la premsa comarcal. És una informació d'en Pere Ubach.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal està d'aniversari. Juntament amb totes les capçaleres que conformen l'entitat, celebren 40 anys marcant la pauta informativa dels seus respectius territoris. Per celebrar-ho, oferirà una exposició fotogràfica d'aquests darrers 40 anys de la premsa comarcal a Catalunya, que es podrà veure a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Ho explica el director del setmanari a la comarca, Òscar Cabana.
L'exposició neix amb motiu dels 40 anys de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, que neix l'any 81 a partir d'un congrés i d'una trobada que es fa a Canyamàs entre diferents capçaleres que tenien la necessitat d'associar-se per defensar els interessos de la premsa comarcal del territori. I per tant, coincidint amb aquests 40 anys, s'han organitzat una sèrie d'actes, alguns dels quals ja s'han celebrat, i d'altres que arrenquen ara tot just amb aquesta exposició Olot, que té un caràcter itinerant i que es podrà visitar arreu del territori per aquelles seus o comarques que ho sol·licitin.
L'associació està creixent pel que fa nombre de socis, però segons Cabana fa falta que s'hi respiri una certa unanimitat per presentar-se davant de les administracions.
A ulls de l'administració a vegades hem de treure més pit, no? I ens hem de, diguem, autodefensar,
reivindicar,
perquè en xifres absolutes som el suport que té més audiència en aquest sentit, si sumem totes les capçaleres, però des de la vista de qui governa, som 150 capçaleres, no? I per tant no és la suma de totes, sinó que és el còmput individual de cadascuna d'elles.
L'exposició estarà disponible fins al 17 de febrer i tothom que visiti la mostra es podrà emportar gratuïtament el llibre Premsa Comarcal, la memòria de la vida quotidiana a Catalunya. Lluís Costa n'és l'autor i afirma que en el sentit territorial més natural i integrador, la premsa comarcal és la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
I en teatre, la secció dramàtica del Centre Catòlic d'Olot estrena la història del zoo d'Edward Albi. També estan pendents de trobar una data per les representacions de Red Pontiac de Pere Riera i una adaptació molt particular d'Onis Prozineski de Paco Mir.
Amb aquestes tres propostes i la programació d'Olot, el centre tancarà la temporada 22-23. Des dels catòlics es mostren satisfets amb la feina feta.
La història del zoo del dramaturg estatunidenc Edward Albi tracta la necessitat de dues persones de ser escoltats i saber qui són. El Centre Catòlic d'Olot ha volgut recuperar aquesta obra i en farà una representació dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Pere Serrat. Es tracta d'un clàssic escrit fa gairebé 70 anys, però que segons l'actor Joan Cros continua sent vigent avui en dia.
És una obra que potser el que tracta és la incomunicació humana i a partir d'aquí doncs més temes com són en fi, les crisis personals que tenen les persones. És una obra, no és una obra complexa ni molt menys, però sí que fa pensar i té plena vigència, jo penso.
Des de la secció dramàtica del Centre Catòlic asseguren que les entrades estan a punt d'exhaurir-se, però que ja han programat una segona representació. El director de la secció dramàtica dels catòlics és Santi Jou.
Ara quasi tenim les entrades exaurides per aquest dissabte, dia 28, però la tornem a reprogramar pel 12 de març, perquè pensem que és una obra de text important, perquè ens toca de pico de palada a tots els que espectadors de teatre i els que ens agrada el bon teatre.
A part de la història del zoo, els catòlics també tenen en cartera la reproducció de Red Pontiac, de Pere Riera, i una adaptació d'On és el Prozineski, de Paco Mir. Aquestes tres obres tancaran la temporada 2022-2023 pel que fa a la secció dramàtica del centre. A més, també s'hi suma la programació de A Olot, la programació estable de teatre amateur que ofereix l'entitat i amb la que promouen les arts escèniques a un preu popular. Des dels catòlics estan molt satisfets amb la tasca feta fins ara. A banda de reconstituir el teatre als catòlics, asseguren que el públic ha respost molt bé.
Gràcies, Pere. No marxis, perquè encara ens has d'explicar una última qüestió. I és que els estudiants d'Olot celebren avui la festa de Sant Tomàs d'Aquino. Els membres de la comissió de la festa han organitzat un correfoc i concerts al Firal Petit. Els actes començaran a 9:15 de la nit i seran gratuïts. Hi haurà també un punt lila a disposició de tothom.
Don't you worry. Sant Tomàs d'Aquino és la festa dels estudiants. Està dedicada a Sant Tomàs d'Aquino, conegut també com l'àngel de les escoles. Els estudiants d'Olot celebraran aquesta festa divendres. Començarà amb un correfoc pel nucli antic de la ciutat i acabarà al Firal Petit, on hi haurà dos concerts, Cabra Boja i Guais. Per tancar la nit hi haurà el que es coneix com a Playlist Party. A través de les xarxes socials es poden enviar cançons que l'organització seleccionarà perquè sonin a la festa. L'Oriol García és membre de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino a Olot.
Estem penjant Insta Stories cada dia. Poden clicar en un sticker i posar la seva cançó i ja ens arriba i ens encarreguem de seleccionar una mica diferents gèneres, perquè hi ha molts estils de molta gent que li agraden i intentem que tingui tots cabuda.
Des de la comissió de la festa de Sant Tomàs d'Aquino esperen que no hi hagi cap incident. Demanen la col·laboració ciutadana perquè es mantingui el civisme. Tot i això, s'habilitarà un punt lila amb especialistes per atendre a tothom que ho necessiti. Ho explica Yasmina Alsadai, membre de la comissió de la festa.
Sempre hi ha petits incidents i així. I doncs si la gent veu que passa alguna cosa o hi ha alguna persona plorant o algun conflicte, que poden venir al punt lila, que és un lloc segur, i que si necessiten parlar amb professionals, perquè no només estem nosaltres, hi ha psicòlegs i gent professional que és experta en aquests temes, doncs pot venir al punt lila sense cap problema, l'atendrem.
Tots els actes són gratuïts i a l'aire lliure. En cas que plogui, la celebració s'ajornarà el divendres 3 de febrer.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse.
És la cantant francesa Zaz, que és ja la primera artista confirmada del cartell del festival Sons del Món d'aquest 2023. La cantant actuarà a Roses el dia 3 d'agost, convidada pel certamen per presentar el que és el seu cinquè disc titulat Isa, publicat la tardor del 2021. Zaz ha anat creixent en èxit i popularitat i ja ha protagonitzat tres gires mundials. És autora de temes prou coneguts com Je Vaux o Onira i farà parada al municipi empordanès en el marc de la gira mundial Organic Tour. Les entrades pel seu concert a Roses es posaran a la venda aquest divendres, avui mateix. Pel que fa al festival, la 16a edició es manté novament a la Ciutadella de Roses i el seu cartell s'anirà ampliant els propers dies, segons han anat avançant ja els organitzadors.
Si me pierdo es que ya me encontrado y sé que debo continuar.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
La Unió Esportiva Olot destitueix Jonathan Risueño. Els números i la gestió del vestidor han condemnat el tècnic valencià que marxa després de 2 mesos i mig sense haver pogut celebrar cap victòria. Assegura que se'n va amb la consciència tranquil·la i convençut David Planella que l'equip estava molt a prop de guanyar.
Agraït pel tracte del club, l'afició i els mitjans de comunicació, Jonathan Risueño s'ha acomiadat de la Unió Esportiva Olot. Ho ha fet sense cap rancor i amb la consciència tranquil·la.
Marxo bé, de sensacions a mi mateix. Jo crec que hem intentat darle la vuelta al equipo. Creo que uno tiene que estar contento con el trabajo que ha hecho cuando lo ha dado todo. Y yo en ese aspecto, tanto Jordi como yo, estamos contentos con nosotros mismos, en que hemos intentado hacer todo lo posible por cambiar la situación.
Risueño ha dirigit 11 partits a l'Olot, 8 de Lliga, 2 de Copes i un d'amistós, i en cap ha aconseguit la victòria. Va arribar el 10 de novembre per substituir Mànix Mandiola i des d'aleshores l'Olot ha sumat 6 empats i ha patit 5 derrotes.
No porque fuera malo o bueno lo anterior, sino como no había funcionado lo anterior, pues hacerlo de una manera diferente, a ver si así también funcionaba, y tampoco ha funcionado, porque realmente esto es fútbol, va de ganar y tampoco hemos conseguido ganar. A ver si ahora el tercer entrenador consigue gestionarlo de una tercera manera y así se puede dar con la tecla.
L'entrenador valencià ha millorat el joc de l'equip, sobretot en atac, però no ha pogut canviar els números, que han estat molt semblants, fins i tot una mica pitjors, els que havia fet el tècnic basc, Mànix Mandiola. En les 10 jornades que Mandiola va dirigir a Segona Federació, l'Olot va sumar 8 punts. Ara, en 8 partits de Lliga, Risueño n'ha fet 5. Els olotins estan a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa, quan ja s'ha jugat un partit de la segona volta. Malgrat tot, ell estava convençut que podia revertir la situació.
Yo creo que el equipo estaba muy cerca de ganar, la verdad, y que el equipo estaba compitiendo muy bien. Yo creo que el último partido contra el Español, ve aquí, el equipo merece ganar. Yo creo que el equipo tenía opciones de los 16 partidos que quedan, poder conseguir 7 victorias, 8 y 3 o 4 empates más, porque la línea del equipo era que estaba compitiendo.
Però malgrat això, assegura que veia venir la destitució.
7 días antes de, o sea, o 6 días antes del partido con el Español, el martes, yo a la gente mía de confianza ya le había dicho que si no ganábamos el domingo al Español, posiblemente no continuaríamos, porque ya notaba yo el ambiente, un poco la pérdida de confianza, y eso un entrenador lo nota.
Jonathan Risueño ha dit adeu a l'Olot aquest dijous i ha deixat pas a Íñigo Arriola com a primer entrenador. Falten 16 jornades per acabar la temporada.
I ja sabem qui el substitueix. La Unió Esportiva Olot aposta per Íñigo Arriola i Albert Velázquez. El fins ara segon entrenador i el fins ara capità dirigiran l'equip fins a final de temporada. El club ha descartat fitxar un substitut per Jonathan Risueño i confia en el cos tècnic que ha quedat per salvar la temporada. Arriola reconeix que no s'esperava acabar sent l'entrenador de l'equip.
Íñigo Arriola va arribar a l'estiu com a home de confiança de Mànix Mandiola, però la seva bona relació amb el club i amb els jugadors va fer que es quedés quan es va destituir l'entrenador. Va formar part del cos tècnic de Jonathan Risueño i ara que ha marxat l'entrenador valencià, li ha tocat a ell fer el pas. Serà el tècnic de la Unió Esportiva Olot fins a final de temporada.
Sí, lo decía antes medio en broma, medio en serio, que llevo desde los 12 años jugando al fútbol y me han pasado muchas cosas. Pero en 6 meses todas las que me han pasado aquí, la verdad que han sido muchas y muy difíciles y momentos duros y que al final, pues no sé, por circunstancias, el fútbol es un poco como la vida, ¿no? Hay circunstancias que te van llevando a sitios donde no esperabas. Y bueno, no esperaba estar aquí. Nunca hubiera querido estar aquí, ya te he dicho antes, por estas circunstancias, pero bueno, llegados aquí, creo que queda mejor mirar para adelante que para atrás.
Íñigo Arriola és d'Elgoibar, Guipúscoa, té 55 anys, és exfutbolista i ha estat segon entrenador de l'Eibar, l'Alavés, el Tudelano, el Burgos, l'Atlètic Balears i el Numancia, sempre al costat de Manix Mandiola. Aquesta serà la seva primera experiència com a primer entrenador.
Soy responsable de que yo esté aquí, y eso es más malo que bueno, para mí. Pero no voy a vender humo y decir que a partir de ahora se van a hacer cosas que no se han hecho y que no sé qué, y siempre en estos momentos se suele apelar a la intensidad y a la falta de carácter y a la falta... No, no creo. Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, yo tengo mi idea propia.
¿Y quién es la seva idea?
El fútbol lo entiendo cuando tienes balón y cuando no tienes balón. Y no son perogrulladas lo que voy a decir. Cuando no tengo balón voy a intentar quitárselo cuanto antes para que no me hagan gol. Y cuando tenga balón voy a intentar tener el balón con el objetivo de hacer gol. Esto es un poco el resumen del fútbol, es una perogrullada. Y luego ahí me querrás preguntar por sistemas, por cómo entiendo el fútbol. Te invito a que lo veas el domingo y luego te pregunto yo a ti.
Íñigo Arriola estarà acompanyat per la resta d'integrants del cos tècnic que ja hi havia des de principi de temporada i com a gran novetat per Albert Blázquez com a segon entrenador. El capità, que s'estava recuperant d'una greu lesió, canvia els terrenys de joc per la banqueta. El president de l'Olot, Joan Agustí, remarca que confien en la gent de casa per revertir la situació.
Ningú és capaç d'aterrar i aclimatar-se i decidir i veure en profunditat el rendiment dels jugadors i el rendiment del grup en menys de 2, 3, 4 partits. Per tant, com que necessitem una solució amb resultats immediats, pensem que des del punt de vista anímic el millor líder que tenim és l'Íñigo Arriola i des del punt de vista tàctic i tècnic comptem amb la col·laboració d'una persona extremadament preparada que és l'Albert Blázquez.
El debut del tàndem format per Arriola i Blázquez serà diumenge el camp més complicat de la categoria, el del líder, on es trobaran un Terol que encara no ha perdut com a local. Per al tècnic basc, més que una por, és una motivació.
Más que meternos miedo, creo que lo que nos hace es más ilusionados por ser los primeros en conseguir algo que no ha conseguido nadie.
Per viatjar a Terol, en principi, Íñigo Arriola podrà comptar amb tota la plantilla, excepte Manel Busquets, sancionat amb 5 targetes grogues. El Terol-Olot, corresponent a la segona jornada de la segona volta, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Pinilla. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.